Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El ple aprova un pressupost municipal per a l'any vinent que puja 24 milions i mig d'euros, quasi un 5% per sobre del d'aquest any. L'apartat d'inversions previstes és de gairebé 7 milions. A les ordenances s'acorda una puja d'un 1,5% a l'IBI i un 7,3% a la taxa d'escombraries. Tant pressupost com ordenances s'aprovaven amb els vots de l'equip de govern. Els grups d'oposició hi voten en contra o s'abstenen. Aquest serà el tema central de l'informatiu local d'avui, d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'avui. La botiga Scala Bikes de Marc Traiter reparteix el premi de les 2019 castanyes amb el número 49.977. Falta només saber, però, qui ha estat el guanyador, ja que 5 dies després del sorteig encara no s'ha donat a conèixer. Marc Traiter sospita que el premi pot haver-se lliurat a algun turista francès. A l'agenda d'activitats ens fem ressò dels apunts que hi ha per aquesta setmana, com la reunió de col·laboradors del Rosetó de demà dimecres a la nit, la sessió de Biblionadons a la biblioteca divendres, el mateix dia que s'estrena l'exposició Professors de Solitud a l'Alfolí de la Sal, dissabte presentació del CD Sardanes Obligades de Contrabaix, concentració pels drets de les llibertats i l'autodeterminació a càrrec de Tsunami Democràtic a la Riba i l'inici del cicle de conferències 1 novembre per a Víctor Català. Diumenge, a plec de Sant Martí d'Empúries i castanyes a la platja. Últim dia de venda de castanyes a la platja a la temporada del cert. Meteorològicament parlant, això ho diem un dimarts amb més nuvolades a les portes d'un dimecres, demà amb molt més sol i temperatura a la baixa. Completarà l'informatiu la columna d'opinió que signa avui el col·lectiu Gent de l'Escala. Ara us deixem amb la franja de magazín, amb el magazín El Far i la col·laboració per part de Ràdio L'Escala de Cristina Cantal, des d'ara fins a les 6, segona hora d'aquest magazín, avui per fer un flash informatiu sobre un vell marí, amb el fotògraf submarí Marcel Govern. Dones de mar, avui es tracta de Seni Jiménez, jutge oficial nacional de vela, flash informatiu sobre... amb Joan Pere Gómez, gerent de Ports de la Generalitat, i acabarem amb el preu del peix, sabent com ha anat avui a la Llotja de Vilanova i la Geltrú. El punt de les 6, l'actualitat del local, i després el suplement Oficis del Llibre, amb Judit Covenya Guàrdia. El punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, next vespre, amb la Ligine i Montse, Manent i el control tècnic, Juanjo López. Al punt de les 8, els musicals. Avui, Chelsea Hotel i Ruta 66. A les 11 de la nit, les reemissions per aquest ordre, el més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Comencem aquesta segona mitja hora.
Josep Maria Cano.
Gràcies, Didac. Referenciant una visita que hem fet aquest matí.
El cert govern, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Aquí al Port d'Arenys, avui amb un dia de vent, veient com passen els grups d'alumnes, a conèixer més sobre el projecte Posidònia 2021 i sobre els plàstics, en aquest cas, no?
Sí, aquesta és una campanya que se centra, bueno, en això que s'ha posat de moda, d'alguna manera... Per sort, no?, perquè tothom se n'està sent conscient, i per mala sort perquè cada vegada hi ha més plàstics al mar, no?, i tothom, doncs, ho pot observar. I, bueno, ens va semblar que aquesta activitat la podíem centrar en aquest tema, però també una mica com a, com a excusa, doncs, perquè aquests alumnes, en aquest cas els escolars del Maresme, poguessin conèixer també la realitat d'aquest vaixell que teniu aquí davant, del vell marí, les campanyes que ha fet i les que, bueno, esperem que faci, però que malauradament a la que surts al mar tot està relacionat amb plàstic perquè en trobem moltíssims.
Deies que està de moda, malauradament està de moda, jo ho dic en positiu, és a dir, està de moda i per tant hi ha consciència, no? És un, ara mateix és un tema molt, molt comentat.
No, és positiu en el sentit que hi ha moltes campanyes i patrocinis d'empreses que ho fan veure, no? La part dolenta és això, doncs, que es constata que existeix, que no és una cosa que ningú ha exagerat en qualsevol cas, i fins i tot potser el problema més gran no és els plàstics que es veuen, sinó els que no es veuen, és a dir, els que estan submergits i els que estan fins i tot a dins dels peixos que ens mengem, dels famosos microplàstics.
Escolta'm, tenen consciència, coneixen la realitat?
La veritat és que et sorprèn, perquè quan arriben aquí els hi demanes, doncs, així, a l'inici, doncs, espècies que consideren que ells han de ser protegides o que estan en perill, i les saben, els hi preguntes què és la posidònia i la majoria, doncs, encerten, que és una planta i que no és una alga, i la importància que té, i llavors, home, això també et fa estar una mica més tranquil, però veus que hi ha molta feina a fer. I nosaltres el que tenim clar és que la feina s'ha de fer amb els petits, perquè són els que realment absorbeixen la informació, són conscients i encara estan a temps, diríem, de canviar les costums. Una persona, doncs, a tercera edat ja no estàs per canviar molt, saps, la teva mentalitat o la teva manera de fer.
És evident que estan conscienciats amb el tema plàstics. Amb el tema posidònia també, o no, la importància de mantenir les praderies?
Això costa una mica més perquè, per exemple, a la zona de Mataró, on estem nosaltres, diríem, localitzats, sí que tothom li sona la paraula, doncs, perquè històricament se n'ha parlat molt a Mataró, perquè hi ha una praderia molt important, però després, sobretot, la importància d'aquesta planta a nivell de l'ecosistema que crea, com protegeix moltes espècies, de que fixa el fons sorrenc, de que deixa anar molt oxigen a l'atmosfera, tot això, això no hi ha tanta consciència. Però el que us deia abans, no? Quan els hi expliques, marxen aquí en el que a nosaltres ens agrada, no? Com a ambaixadors de la posidònia, no només a Mataró, sinó per tot arreu on van.
Coneixen que hi ha praderies aquí davant? És a dir, que hi ha una zona protegida on no poden fondejar embarcacions, on s'està treballant perquè creixi. Ho saben, això?
De l'existència concreta, no. El que passa que ja dic, com per exemple a Balears, tot el tema de Formentera, entre Formentera i Eivissa, que allà diríem que tenen dos sorts, no? Una que tenen moltes extensions de posidònia i que l'aigua està molt neta, la posidònia està a prop de superfície i és molt visual. En la costa nostra tenim posidònia i amb moltes hectàrees, però malauradament no és tan fàcil de visualitzar, i aleshores una de les coses que fem al principi de tot ja és ensenyar-los el mapa on es va declarar aquesta zona protegida aquí davant del Maresme, i llavors els fem l'explicació d'aquesta, del per què, perquè no es protegeixen les zones perquè sí, no?
El vell marí, el vaixell, quin paper juga en tota aquesta explicació, en tot aquest apartat divulgatiu?
Bueno, tornem a allò de visualitzar, no? Tu pots explicar, tu pots ensenyar les imatges en un moment puntual, però un vaixell així, doncs, que té aquest carisma, que sembla un vaixell pirata, diríem, no?, per aquesta estètica que té, però que després té el component científic, perquè hi ha un laboratori a la part de dins, doncs es converteix al final en una icona amb la qual, doncs, molta gent t'identifica. De fet, aquell vaixell, en el seu moment, quan hi havia molts recursos i hi havia un patrocini important, va fer dues vegades la Volta a Espanya, fent una mica el que estem fent ara als ports del Maresme, però diríem que a lo grande, no? Doncs, bueno, doncs ara amb menys recursos, de moment, doncs ho fem a una altra escala de casa nostra.
De moment feu els ports del Maresme, per tant, les escoles de les poblacions d'aquesta comarca. Intentareu anar una mica més enllà o això està en funció dels diners?
Sí, la gran lluita és de que, bueno, com va passar a Barcelona en el seu moment, no?, abans dels Jocs Olímpics, es viu encara bastant d'esquena al mar, no? I llavors la nostra insistència en els municipis és de que els nanos, diríem quasi bé per obligació, doncs tinguin una sèrie d'hores a l'any que hagin d'estar en contacte amb el mar, directament ficant-se a l'aigua o coneixent la realitat de les platges, encara que sigui. I això és el que creiem que ajuda a aquesta mentalització i que després hi hagi una conservació real.
Mercès, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut, que vagi molt bé.
A vosaltres, benvinguts aquí sempre.
Doncs això era el que t'explica.
Acabant, Marcel Govern, aquest matí a peu de vaixell, Isabel.
Exacte, a peu de vaixell, concretament del Vell Marí, com escoltàvem ara, el vaixell científic del CRAM, que fa estar d'aquests dies al port d'Arenys de Mar. Dins del projecte Ports del Maresme no als plàstics, un projecte de divulgació i conscienciació científica dels plàstics, dels animals marins i sobretot també de la Posidònia. Alumnes de les diferents escoles arenyenques han participat d'aquesta campanya divulgativa. De fet, nosaltres hem pogut parlar amb alguns d'ells i els hi hem preguntat a veure què havien après de la Posidònia. Això és el que ens explicaven.
Doncs que és una planta que està protegida.
Aquí al Maresme tenim un prat de Posidònia que està molt protegit i és, i està també prohibit amarrar a dintre el prat.
Que també els serveix una mica d'amagatall als peixos o per pondre els ous.
Crea oxigen i agafa el CO2, potser?
Sí. I només, i la Posidònia només està aquí al Mediterrani.
I que, tot, i que almenys Arenys sàpiga que, tot, que tenim un dels pocs prats de Posidònia.
El FAC, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Però no només avui ens hem apropat als ports del país, sinó que l'altre dia vam tenir l'oportunitat d'apropar-nos al port de Llavaneres, a Port Balís. De fet, ho vam fer divendres, poques hores abans de que es donés la sortida de la regata Laser Master, que es feia a port del, al port del Balís. Allà vam conèixer a la Seni Jiménez. Qui és la Seni Jiménez? Doncs una de les tres úniques jutgesses que hi ha al nostre país, que hi ha a Catalunya, i la única que ho té com ofici, com a professió, és a dir, que viu, entre altres coses, de fer de jutgessa de regates. Amb ella vam poder parlar de regates, de competició, de vela, de mar, d'afició i de moltes altres coses. De fet, vam poder aprendre molt. Aquesta és la conversa que vam poder mantenir amb ella a peu de mar.
Seni, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
Amb ganes de que arribi, suposo que el cap de setmana, i començar a treballar tot el que heu anat fent durant aquest darrer any, no?
Pues sí, la veritat és que sí, amb ganes ja de tornar a estar al mar, de treballar i bueno, de, que surtin bones regates i que la gent estigui contenta.
De fet, ets una de les tres jutges que hi ha regionals, no? Al nostre país, tres... Explica'm-ho, tres jutges?
No, a Catalunya en aquests moments que jo tinc comptabilitzat hi ha dos oficials nacionals A, que és el màxim, i jo que sóc B, sóc nacional i em falta fer l'habilitació A. No crec que n'hi ha gaires més, n'hi ha moltes que són B, moltes autonòmiques, però realment la dona com a oficial de regata pues, bueno, està molt, molt encabida, sobretot amb arribades, perquè són, pues, pues és una realitat, són molt més rigoroses, molt més organitzades, i les arribades amb una regata és una de les parts més importants, no? Vull dir, és un complement important i no pot haver-hi errades. I llavors, bueno, com a regates, que és on jo estic bastant encaminada, no n'hi ha gaires. Com et deia, són dos, tres, i que estiguem en actiu, pues, bueno, jo de fet em dedico a això només, no és un complement, sinó jo em dedico a això i som realment molt poques, molt poques, molt poques.
Què fa una comissió de regates? És a dir, què fas tu a les regates?
Un comitè de regates és el personal que està en el mar i organitza la regata. La regata a vela és l'únic esport, diria, del món que el regatista coneix o es munta el recorregut un quart d'hora abans de començar la competició, perquè com que depèn del vent, de la intensitat, corrents i de més, el comitè de regates ha de decidir quin és el recorregut, amb quina distància i com ho fa en funció de les condicions meteorològiques. Llavors d'això tenim un comitè que és el que coordina i decideix com es farà i en quines distàncies i quin és el target, bueno, tot plegat, tota la configuració. Tenim uns balisadors que són les persones que ens posen les boies, en funció del recorregut, posat en una boia d'un altre un color, d'un altre, en posant dos, tres, el que sigui. Tenim un visor, que és la persona que està a l'altra línia, a 90 graus de l'arcocomitè, amb una altra embarcació, que és la línia de sortida, que es fa, es fa una línia imaginària entre nosaltres i el visor, i després tenim arribades. Després tenim uns juris, que els juris són els que verifiquen que tothom està complint el reglament de regates. No pots remar, no pots, tens les preferències, estribor, babor, vale? Llavors, bueno, som un grup, normalment som 10 o 12 en funció de la importància de la regata, poden ser més, poden ser menys, regates low cost o a vegades pues, que són pocs participants en un recorregut curt, poden ser 4 o 5, però bueno, som un bon equip i a més sempre hi ha molt bon rotllo. I es tracta això doncs, de fer unes regates ben maques pels participants.
I per què sou tan poques? Perquè en sou només 3 i de fet en actiu una.
Bueno, quan dic en actiu vol dir que em dedico a això. O sigui, en actiu n'hi ha, som dos més, però tenen altres feines, és a dir, és un complement per elles. Però realment no ho sé, no ho sé. No sé el per què són poques. Sí que hi ha més jutges, com a juris, que són la gent que fa audiències i protestes i verifica o controla que els regatistes compleixin el reglament. Sí que n'hi ha més, i nacionals, internacionals, i a més tenim molt, a Catalunya i a Espanya tenim molt bones juris, però a Catalunya com a oficials n'hi ha poques. A fora sí que n'hi ha més, hi ha una Maria de Torrijo que, és, bueno, que, és, que anirà a les Olimpiades, ha sigut espectacular, l'Ariam Benemare, la Inés Cabré, hi ha moltes que són nacionals, també hi ha la Fiorella, aquí a Catalunya, però vull que no, que són tots complements, no? Excepte la Maria Torrijo, l'Ariane i jo, la resta tots són complements, és un mes a més, no? I, bueno, no ho sé realment per què, no ho sé per què. La veritat és que a vegades diem als regatistes que pugin un dia a un barco comitè i veuen una mica la regata des de l'altre punt de vista, no? L'atenció, la concentració, has de prendre decisions en pocs minuts, no? Si has d'anul·lar o si has de fer un canvi de recorregut i, o qualsevol decisió has de prendre ràpidament amb la informació que et donen els balisadors o el personal de mar, no? I hi ha molta... és una responsabilitat, són preses de decisions. La veritat és que, bueno, jo a vegades dic que vinguin i que vegin, no? Quan vegin com és una sortida i quan diem que està fora és perquè està fora, no? Que nosaltres no tenim... no veiem persones, veiem números de vela i la gent no ho entén, no? I a vegades és quan tu veus... a vegades jo faig la perspectiva, saps? Quan tu mires en un punt. Quan tu tanques un ull, perds la perspectiva. Però nosaltres, quan ens posem així, nosaltres veiem només de punta a punta i no veus les persones. Veus un número de vela i només vas veient números de vela i vas cantant números de vela. I bueno, jo sempre dic que és molt gratificant per un regatista que vingués a veure el que hi ha. És, la veritat és que és una passió el que hi ha. Vull dir, la gent que es dedica a això, la veritat, és una passió.
I per què t'hi fas? És a dir, per què et poses a fer aquesta tasca de tanta tensió, de tant de nervis?
Oh, perquè m'encanta. M'encanta que les coses surtin bé, m'encanten els reptes. De fet, jo vaig començar... jo navegava, bueno, amb vela lleugera realment molt poc, a Calella per la Frugell, però molt poc. El meu pare navegava, llavors, bueno, ell competia de la seva manera i no havia temps, doncs, potser que els fills, dedicant-se als fills, no?, navegant vela lleugera. Però ràpidament vam tots agafar el creuer i vam navegar en creuer. Quan la meva filla va tenir una edat oportuna, vaig decidir que havia de navegar, com era la tradició familiar. I aleshores va haver-hi un moment que era incompatible. Filla navegant o mami i regatista, perquè no coincidíem en lloc. I llavors un dia vaig començar a ser oficial de regata. I bueno, ja fa quasi 10 anys, o 8 anys, i era feliç. Vull dir, és una passió, o sigui, esperes que arribi el cap de setmana... No és només una regata, no és quan arribes el dissabte, és tota la prèvia que tens abans. Si estàs de responsable, doncs, has d'ajudar a buscar el personal, les instruccions de regata, l'anunciar regates... És tot el que engloba, val? Que tot estigui bé, preparar el material que no falli res, motors, gasolina, ràdios, UHFs, que tot estigui, no pot fallar res, no? I això, doncs, bueno, a mi, bueno, és gratificant. I un esport que mai saps el que passarà fins un quart d'hora abans... Bueno, pues té el seu, no?
Nosaltres cada tarda parlem de mar i molt sovint quan parlem de vela intentem que la gent s'aficioni a la vela i sempre parlem d'aficionar-se a la vela com a esport, però com a esport d'afició, no com a competició, sinó per sortir, per passejar, per passar-ho bé, un cap de setmana, un dia, el que sigui. Sentint-te tu, la competició és molt més apassionant que tot això que expliquem. Almenys això és el que transmets.
Bueno, sí, és que la competició és brutal, és a dir, torno a repetir, un cap de futbol i no, o sigui, no vull fer cap similar en qualsevol esport ni que són diferents, però cap de futbol és les línies, pilota, pim, 45 minuts, aquí no, aquí de cop i volta pots tenir un grup que ens avisen de terra de meteorologia, un grup tots a terra, val? O pots tenir un dia que t'entrin 20 i pico nusos, tens xavals, tens un tema de salvament, has de coordinar molt bé el salvament, tens nens petits, bueno, pots tenir des dels 9 anys fins a màsters, no? Però quan tu tens una flota d'òptimis que acostumarà a ser 150 nens a l'aigua, tu tens moltíssima responsabilitat, has de saber amb quins clients jugues i amb el nivell dels clients. No és el mateix que puguis navegar en un mundial amb places olímpiques, per dir alguna cosa, que amb nens de 15, de 10 anys, amb òptimis, no? Amb les mateixes condicions està clar que amb uns potser no els treus a l'aigua i ho decideixes tu per un tema de seguretat i els altres segur, i ni tu penses que surten a l'aigua, no? Llavors, home, són coses que realment, bueno, jo sempre diria, avui en dia aquí al Maresme està treballant molt bé el tema de que la gent pugui aproximar-se a la vela, no cal competició, a la vela, és, t'enganxa, realment t'enganxa.
Ara explicaves això de la responsabilitat, però hi ha caps de setmana que hem vist temporals, que hem vist que la gent que té creuers es queda amarrada a port, o els que fins i tot han intentat sortir tornen perquè diuen avui no disfrutarem, no ho passarem bé, però en canvi els òptimis, per exemple, per posar una classe que tu has anomenat, els òptimis estan allà fora i estan regatejant, estan competint amb una competició pròpia del club, amb una competició d'altre gaire, els òptimis estan allà fora. Vull dir que de vegades la lògica de la mida i el risc, o la mida i la situació, sembla que no van pel mateix camí.
Bueno, tu has dit una cosa molt interessant. Has dit, avui no disfrutarem ni gaudirem. Vale, aquest és un creuer que va gaudir. Un que competeix segurament gaudirà amb aquelles condicions. I et diré una cosa, un nen de 14 anys que està a punt de deixar l'òptimis, amb un dia de 20 nusos i onades de 2 metres, segur que s'ho passa millor que un dia amb 5 nusos, perquè aquell segur que no camina, perquè pesa massa i el barco no li camina. Està clar que amb totes les classes i categories tu tens una cosa que és unes condicions en les quals et marca la World Sailing, no? per sortir l'aigua, després ja ve el sentit comú, no? Vull dir, tu pots tenir 18 nusos, però si està plovent amb llamps, tots a terra, vull dir, està clar. Però normalment amb 20 nusos, és el que diem, amb un campionat d'Espanya, un europeu, un mundial, amb 20 nusos els nens petits han de sortir l'aigua, perquè surten i els hi fan regates. Però sí que és cert que els nens aguanten molt més, l'òptimis aguanta moltíssim, més que qualsevol altre barco de la lleugera, no? És com un cascaron. Però sí que és cert que et sorprendries. Ara, quan tu prens una decisió, has de ser molt conseqüent, has d'estar molt convençut i tenir molta seguretat quan prens les coses.
Parlem de làser, perquè el làser és la teva categoria, el làser és, diguéssim, el teu camp de regates.
Bueno, jo soc delegada nacional de la classe Láser Master, i això vol dir que a partir dels 35 anys hi ha la categoria Master, i es divideix en Aprendiz, Master, Gran Master, Gran Master i Legend. I bueno, i aquest cap de setmana aquí al Balis tenim el campionat d'Espanya Láser Master, en el qual tenim 70 inscrits, 68-70 inscrits, i bueno, la veritat és que pot estar molt bé. Bueno, tenim la Mònica Font, que competeix, que està com a directora esportiva, tenim el José Oreste, el Freddy Vázquez, el Miguel Noguer, ve gent de fora, ve el Carlos Martínez, actual campió d'Europa o subcampió del món de màster. Bueno, un luxe, tenim aquí un nivellazo, tindrem aquest cap de setmana, i a més amb senyors.
Precisament de la làser en parlàvem fa uns mesos al juny, i en parlàvem amb alguns olímpics, no? I ens deien que és un exemple de com poder introduir-te en el món de la vela, com poder aprendre a navegar quan no ets nano, quan no ets jove, i com poder-ho fer de manera econòmica, amb un entorn de gent que t'ajuda, que t'acompanyarà, etc, etc. Coincideixes?
Bueno, sí, realment, si no ets del món de la vela i vols començar, és difícil trobar el camí aquest, eh? Si tu ets del món de la vela, ràpidament saps que el làser, saps on has d'anar, qui hi ha, el coneixes, i tot és molt fàcil, i a més són un gran col·lectiu amb una gran experiència, i són senyors, jo sempre ho he dit, són senyors, i amb això, doncs, bueno, ajuda molt. Si no has començat mai, home, començaràs amb un club i després... Vale, però sí que realment el làser és una cosa que és molt econòmica, el posa sobre al barco, a sobre el cotxe, i te'n vas amb els amics. La veritat és que és molt fàcil, fàcil, econòmic i molt senzill de navegar. Necessites una mica de físic perquè t'has de penjar molt, però hi ha molt poc trimatge en l'embarcació, per la qual és una cosa... Bueno, aquí a Catalunya tenim els màsters, per exemple, jo sempre dic que tenim molts olímpics, bastants olímpics, i són senyors, i torno a repetir, i són senyors i ajuden moltíssim quan s'incorpora gent amb menys nivell, s'ajuden, els ensenyen, repeteixen, tot, o sigui, són una família, de veritat, i se'n van junts amb un viatge amb un europeu i se'n van tots i tots s'ajuden. Vull dir, tenim nivell perquè quan el nivell és alt, si tots, quan el nivell és alt és molt fàcil pujar, perquè com que tu vols arribar a estar al seu costat, t'esforces tant a que no et treguin un tram molt gran, i si no sempre està amb el pelotón, diguem-ne, o lluitar, doncs per la qual és molt fàcil aquí tenir un bon nivell. També tenim un gran col·lectiu, i grans persones que t'ajuden i ho fan molt fàcil.
Deixa'm preguntar-te sobre un terme que has utilitzat diverses vegades i que per mi, i que m'he fixat, i crec que és important. Són grans senyors.
Sí. En el dia a dia és importantíssim aquest tarannà, però amb la nàutica, que tu estàs sol en el mar, pots passar alguna cosa, jo crec que és importantíssim tenir senyors al redor, gent que absolutament, sigui, és que, bueno... Ja et dic, jo sempre he dit que són mis pequeños niños. Jo quan he d'anar a Madrid amb l'Espanyol, o quan estic parlant de la meva classe Laser Master i he de negociar coses, jo a vegades els hi dic, mis niños, diu, ¿cómo tus niños? Dic, es que són mis niños. Carinyosament, són senyores, són mis niños, són com nens a vegades, perquè també ho tenen, però sí que realment són senyors, vull dir... Jo me'n recordo fa temps que va haver-hi un que va dir, després dels entrenaments divendres, si voleu amb una pissarra us ajudo a fer sortides i us ensenyo tàctica. No penso dir nom ni res. Va dir, l'únic demano és que ni es gravi ni es publiqui enlloc. Serà una cosa entre nosaltres. Jopos. Tu saps què significa això, que et vingui un màster i que tu saps que acabes la jornada de l'entrenament del divendres i que amb una pissarra et comença a fer la tàctica de sortides per gent que no ha fet mai sortides o que n'està aprenent? Això és un luxe. És un luxe.
Sani, no marxis, seguim en 3 minuts.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sobre el teu pit em refresca l'esperit. Em neix un instint juràssic quan ballo amb tu. Ets la presa, ets el menú, un ritme bàsic en comú. Gireres a les orelles, em mires i em somrius quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. És temps de nius d'abelles, de sexe radioactiu, una dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, i des nostre deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar, davant del mar. Les pigues del teu nas em diuen que és estiu. El teu cos és addictiu, ets el meu aperitiu. M'ensenyes racons del teu cos, mai toca el sol. Ets com brisa que molla en sol, granissat a ple juliol. Les bruixes ballen descalces, les nifes porten tacons. M'agrada el vestit de floretes per damunt dels teus genolls. Vermuts a les terrasses, geranis als balcons, t'agafem les bicicletes, fot un dia de collons, de collons. Tornaré a ballar.
blanca, foc i timbals, cant i sirena, ritme aplicat, el nit és nostre, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Sol ataronjat, assegut amb tu, amb els peus mullats, res no passa per casualitat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15, estem parlant amb la Seni Jiménez, estem coneixent el món de regates, de la navegació, estem coneixent també el món dels jutges, dels que posen ordre i dels que vetllen perquè es compleixin les normes al món de la regata, i sobretot coneixent una dona de mar que, si em permets, si haguessis de ser una part d'un vaixell, tu series la vela, que és el que impulsa, o d'un cotxe series el motor. És a dir, se't veu una passió i se't veu una iniciativa que es transmet per ràdio.
Sí, la veritat és que quan m'agrada una cosa ho dono tot, i llavors, bueno, sí, sovint transmeto aquesta il·lusió i aquesta passió, no? Però, bueno,
però a la gent li costa, és a dir, a la gent veure el mar. Som un país que fins fa molt poc hem viscut d'esquenes al mar. Tu explicaves, bueno, doncs, la teva filla, tu n'has fet la teva feina, però no molta gent escull un camí així.
Bueno, també hi ha un tòpic, no, que diuen que la vela és de pijos o de ricos. No és cert. Hauríem de començar a trencar aquest tòpic, i ara ja fa uns anys que tant la federació com molts clubs del Maresme i d'arreu del territori estan aproximant la vela a les escoles. I realment se'n donen compte que realment la vela és accessible a tothom. És com tot, si tu després vols competir, té un cost, i si vols competir al nivell, té el mateix cost, perdona, que competir amb cotxes, que és el mateix. O sigui, però tu, poder anar amb un car o poder... Tu pots fer-ho, o sigui, aprendre a conduir o aprendre a navegar, ho pots fer, i això està a l'abast de tothom. Val?
Altra cosa és que la gent vulgui o pugui jugar o tingui la possibilitat d'apropar-se en aquesta realitat. Nosaltres ara som en un club nàutic, estem al Club Nàutic del Balís, i pel nostre entorn, és veritat que som a la, són les, estem en una hora molt dolenta, però realment ha passat molt poca gent. La vida que hi ha aquí ara mateix és molt poca.
Bueno, també estem a l'altre extrem. Avui comencen el Campionat d'Espanya, avui comencen les medicions i estan a l'altra banda, no? Però així tot, bueno, un club és el que és. Estem a la part, bueno, estem en un moll, no estem a la zona d'escola de vela, que és on normalment hi ha les escoles que venen a fer la vela, les activitats escolars. I ara, doncs, per l'hora que és, també es fa fosc aviat, i per tant aquestes hores és dolenta. Però bueno, amb un creuer normalment el que hi ha més és la vida del regatista, però avui no és cap de setmana, per tant la gent no està preparant el barco, i a més és un dia cada dia. Però bueno, hi ha moviment, sempre en un club hi ha moviment,
Tu tens un creuer, són 40 peus... és un creuer que és, de fet, en molts moments de l'any, com per exemple aquest cap de setmana, és casa teva.
Bueno, l'embarcació és de la meva parella, sí, del Miquel Iniesta. Sí, realment, quan treballem per tot el que és el Maresme o fins a Blanes, la nostra casa és el barco, perquè, bueno, perquè quan acabes una regata, tal com he dit abans, hi ha molta feina, no acabes... Quan tu dius que ja s'han acabat les regates, la teva feina no acaba aquí, acaba... Tornes a anar a oficines, repasses testes, repasses resultats, i quan tot està acabat i acaben tot el tema de protestes i la jornada està acabada, tu has acabat, van ser les 7, 8, 9 del vespre. Aleshores, anar a Barcelona per tornar a matinar, realment considerem que el cos ja ha tingut un desgast important, i si podem descansar aquí, doncs molt millor. Potser guanyem una hora, hora i mitja, però és suficient com per poder-nos recuperar.
Com és la vida de Montcreuer? Va, molta gent ho desconeix. És a dir, molta gent passa per un moll i veu els vaixells, però realment no coneix el que és la vida a bord, el que és la vida a dintre.
Bueno, és com una casa, però molt més petita. O sigui, has de tenir en compte tot el que és l'ordre. La nevera és molt més petita, no estàs per tonteries, és a dir, ets molt pràctic. Si tu vens un cap de setmana, són... Bueno, ara perquè és l'hivern, no? Però, bueno, o comença a fer fresca. Però a l'estiu són dos samarretes, quan vas de creuer, quan treballem, no, però quan... És una bermuda, dos samarretes, el traje de bany i xancletes, punto. No hi ha allò de, ¿qué por si salgo por la noche? No sales. Si sales por la noche, bermudita i la... O sigui, no hi ha armaris suficients com per poder dir marxo una setmana, m'emporto... No. O sigui, amb un barco ets molt pràctic. I l'espai és mínim, igual que l'aigua, tens un dipòsit d'aigua, que tens aquests litros, tu la dutxa a casa podries estar estona, aquí és ràpid, és a dir, pim, 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 saps? Inclús quan estàs en una cala, el que tu fas és et banyes amb xampú o sabó biodegradable, et rentes tot en el mar i després amb una manguera que hi ha aquí, a popa, et treus amb un litro el sabó i la sal, no? Ets pràctic, vull dir, en quant a espais, hi ha comoditat, vull dir, hi ha molta comoditat, tens dos lavabos, tres camarots, una televisió, tens música, o sigui, és com és una casa.
Molta gent estarà descobrint com és un vaixell per dintre, eh? Perquè, clar, has dit televisió, camarots, dos lavabos, gairebé, en alguns casos, més del que hi ha gent que té a casa, amb un espai molt més reduït. És a dir, que l'equipament no és poc.
No, clar, bueno, no és poc, però, bueno, ja et dic, la gent és pràctica. Hi ha tres camarots, lògicament el de proa normalment és el més gran, i els altres dos són els que estan a popa. Són dos camarots de matrimoni, sí que és cert, però bueno, el sostre és molt baix, per una banda. Clar, vull dir, no... Has de ser pràctic, de veritat, no hi ha luxes.
I el cuinar, per exemple, que és una altra cosa que preocupa?
Nosaltres, personalment, una cosa és quan és casa, nosaltres hem portat menjar de Barcelona, però només escalfar. No ens agrada cuinar on dormim, entre cometes, per un tema de fums. De fet, ara comprarem un microones aquesta setmana, perquè portem molt menjar i... Perquè a les nits que et ve de gust quan estàs cansat. O tenir algú calentet i si no com acabes amb un bocata. I el bocata ja el fem a mar, al migdia. Per tant, arriba un moment que ja no podem més de pa. I llavors, bueno, el seu és portar menjar de casa i calentar coses calentetes. I quan estem a l'estiu, no, a l'estiu és amanides, gazpachos i aperitius, vale? I hidratar-te molt. Vull dir, depèn una mica de quan, per què l'utilitzes, no? Però, bueno...
De fet, és la responsable de creuers del Belis.
De la flota de creuers.
De la flota de creuers del Belis. Sí, per tant, diguéssim que aquesta és una mica aquí al Belis, el teu camp de treball. Com és la gent que va amb un creuer, la gent dels vaixells?
Mira, jo sóc la coordinadora de creuers de la flota del Belis des de l'1 d'octubre i la meva tasca una mica és fomentar que la quantitat d'embarcacions que tenim, siguin de vela, de motor o el que sigui, surtin al mar. Nosaltres, des de fer les regates socials, que les fem junt amb Arenys, es fan cada diumenge, es fa una regata social, i després fem travesses. A la gent que no li agrada la competició, fem sortides a Sant Feliu, a Blanes, a Palamós o a Barcelona, on es pacta amb el club d'estí, doncs un sopar, uns amarratges al vespre doncs amb uns descomptes, i la gent surt amb conserves, surten tots junts, és igual el tipus d'embarcació que és, surten tots junts a sortir. A passar-s'ho bé. Després fem xerrades pues, que puguin ser interessants pel col·lectiu, ja sigui de pesca o ja sigui de reglament de regates, o per exemple pues, ara em vull fer una que ara serà una sorpresa si ho sent, amb el Miquel del Clos, que amb la seva embarcació va fer la Fastnet, i és una embarcació doncs, que va venir a fer la Boomerang, una regata que fem nosaltres, i va aconseguir que fos puntuable la nostra regata per la seva classificatòria, i ho va aconseguir. I, bueno, tinc pendent amb el Miquel de que pugui venir aquí a fer una xerrada amb l'experiència. A vegades aquí he vingut el dia de costa, després de la Minitransat. Bé, feina a verla, Aila, eh? O sigui, no ens l'acabem. Hi ha molta embarcació i també és una mica saber quins són els seus interessos, preocupacions que tenen, no? Per què hi ha tanta embarcació i hi ha tan poc barco al mar? Què els hi falta? Per què? No?
Per què? I per què?
No ho sé, això és una cosa que estic ara intentant treballar. A vegades hi ha gent que et diu que, bueno, que a l'estiu, però a l'estiu també veus que hi ha molts barcos en tots els ports. Bueno, s'ha de mirar una mica, no? Una mica, i aquesta és una mica la tasca que intentarem des d'aquí del Belis, no? I suposo que Arenys també, i Mataró, i Masnou, i Prevé, tots intentaran fer, pues, saber una mica què passa, per què, què necessita la gent. Què voleu? Doncs pues volem fer una sortida A. Doncs pues es munta. Si muntar una cosa d'aquestes és trucar un club, trucar un altre, digueu què voleu i anem a fer-ho, no? I bueno, i això és una miqueta...
De fet, aquesta és una realitat. Els ports en moltes èpoques de l'any, i ara és una d'elles, semblen, i perdoneu la metàfora, en cementiri de cotxes. És a dir, estan allà els barcos que no es mouen durant mesos, hi ha vaixells que es mouen dues setmanes l'any, i es queden el resta de l'any amarrat. I això no estem parlant d'un ni dos a cada port, sinó que podríem parlar d'un percentatge important. Hi ha molt vaixell i molt poc navegant i molt poca nàutica.
Hi ha molt hi ha molta embarcació i hi ha molt poca gent que competeix. O sigui, hi ha moltíssima gent. El que sí que he detectat és que no hi ha tanta gent que li agradi la competició. O sigui, aquí les regates socials que fem a Arenys és a les 12 donem sortida, si a la 1:15 o a la 1. No hem pogut donar la sortida doncs, perquè no hi ha hagut vent o... S'anul·la, imagineu, a la 1. Ja. Cosa que amb els nens podem estar des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda al mar, eh? O sigui, i és una regata de a comer a casa. 2:30 tots a terra, si imagineu la regata. O sigui, una cosa que és per passar-ho bé. És una regata que no és gens tècnica. És un triangle, vull dir. I cada cop, sí que és cert que cada cop estem augmentant. Encara queda molta tasca per fer, per intentar doncs, que tothom vulgui sortir. Però, bueno, s'ha de saber una mica quines són les... què els està passant, què necessiten, què volen, quines són les seves inquietuds. I saber una miqueta és el que falta, no? No, sí que és cert que hi ha moltes embarcacions que jo no he vist mai que sortissin, mai. Tu veus on tenim el barco, i aquí hi ha embarcacions que fa anys que no es mouen. Mm-hmm. Vale? Llavors, bueno, no sé.
Confies en els charters? Perquè ara s'està promovent això dels charters, eh? És a dir, això ara, en les administracions i tal, anem a tope amb això dels charters.
Bueno, i crec que és un servei més com el lloguer de cotxes, sí. I si està ben muntat, per què no? Per què no? Sí, sí. Que sempre i quan siguin legals, és a dir, que tinguin la seva llista sexta i que treballin amb rigor i sobretot que no sigui... O sigui, moltes vegades el que no pot ser és dir, jo tinc un barco i faig un charter per guanyar diners. No, perdona, tu quan fas un charter ets responsable de la gent que portes a dintre. Per tant, com a mínim has de tenir uns coneixements mínims suficients com perquè si passés alguna cosa, perquè mai passa res, no, però quan passa, tu has de saber la gent que portes. Tu sovint fas un charter i tens gent que no sap navegar. I això és un problema, val? Perquè allò es troba sol i quan venen maldades estàs sol en tal peligro. Sí, però aquests senyors t'han pagat perquè tu, val? I confiaven en que tu eres capaç de... Llavors jo crec que, bueno, que el charter avui en dia, per què no, està molt bé, però sempre i quan hi hagi uns mínims de seguretat i uns mínims de coneixements. No parlo de titulació, perquè títol, tothom es pot treure títols. El problema és l'experiència i els coneixements, eh?
Bueno, això ja ens ho va dir una dona de mar. Aquí tothom té molt de títol, però hi ha molt poc navegant. És a dir, hi ha molta gent que té titulació, però que realment sap sortir i se'n sap en sortir quan té un problema, n'hi ha molt pocs.
Sí, potser és perquè és el mateix que el carnet de cotxe, no? Tu treus el carnet de cotxe i realment no saps conduir, tens el títol. Però el conduir te'l dona l'experiència, no? Doncs és el mateix. Si tu tens un títol però no tens barco, difícilment podràs... a fer les pràctiques d'amarrar doncs, un port, de fer una ciaboga, de tirar amb un fondeig. Quantes vegades veiem en una cala a l'estiu que la gent a un metro està fondejant, perdona, no tenim temps al borneig, a la que rola el vent ja tenim problemes amb les ancles, però això és una mica de cultura, vull dir, la gent es treu titulacions i es pensa que per tenir la titulació pots, saps? Titulació i dinero pues, significa, pues, venga, pues no, vull dir, la gent ha de tenir també una mica de cultura i pensar una mica amb el cap. A vegades és un tema de, bueno, de coneixements, no?
Seni, som a la recta final. No, encara ens queda alguna cosa per preguntar-te, eh? Però n'hi ha una que no la vull deixar, una que no la vull deixar passar, i és, quan em parlaves de l'embarcació, deies que dintre de l'embarcació s'ha de ser molt pràctic, vale? Jo crec que tu és un bon exemple que la gent de mar teniu una visió un tant diferent de la vida, de les decisions, de com ordenar-se, de com preveure les coses. Això ve del mar? És a dir, el mar al final t'acaba forjant el caràcter?
Jo crec que sí, que al final sí. Vull dir, tu amb això tu saps perfectament que tu no pots anar amb una maleta rígida, com qui va a l'avió. No pots, perquè no tens espai per estibar-la. Si poses la maleta, no poses la roba. O sigui, o no dorms, perquè, clar, l'espai és el que és. Llavors arriba un moment que ets com molt pràctic. Vull dir, i a la vida ho traslades, no? Vull dir, si jo visto això, per què he de tenir això i això si amb això em faig? Vull dir, no... Acostumes a ser molt pràctica. La vida mateixa, sí, això és un aprenentatge important per la vida, pel dia a dia.
I d'aquí 10 anys m'has explicat que començaves. D'aquí 10 anys saps on t'estaràs?
No, però si vols tu ho podem fer dintre de 10 anys.
Fem una cosa, ho fem cada any i així anem fent el seguiment, et sembla?
Vale, no, perfecte, perfecte.
Seni, ha estat un plaer estar amb tu avui i sobretot compartir aquesta passió pel mar que transmets i que ens has explicat.
No, gràcies a vosaltres, la veritat és que, bueno, he estat molt còmode i molt bé.
Fins a propera.
Gràcies.
Segueix la llum del far.
I vinga, no ens movem dels equipaments portuaris, deixem per un moment el mar, però ens endinsem en el món de la sostenibilitat. Ports de la Generalitat començarà aquest mes de novembre la instal·lació de 13 punts de recàrrega distribuïts als diferents ports, de recàrrega de vehicles elèctrics. En volem saber més i per això saludem el gerent de ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez. Senyor Joan Pere Gómez, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Per tant, aquest mes de novembre s'inicia la instal·lació d'aquests 13 punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Sí, senyor. 13 punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que això el que farà és que qualsevol ciutadà que tingui un cotxe elèctric pugui anar de punta a punta del litoral del nostre país sense cap problema de càrrega. Això voldrà dir que des de Portbou, al cas d'Alcanar, tindrem els nostres punts de càrrega elèctrica de manera ben estratègicament organitzats, perquè qualsevol pugui tindre aquests punts de càrrega elèctrica, que en definitiva el que fem és contribuir a la transformació del model de mobilitat, perquè el que expliquem sempre, no? Si realment volem canviar el model de mobilitat, necessitem que la gent actuï i vagi amb energies no contaminants. I què és primer, l'ou o la gallina? Pues nosaltres no ho sabem, però el que sí que sabem és que la nostra forma de contribuir amb aquesta societat per intentar disminuir l'impacte ambiental que està produint els cotxes i, per tant, tot el que és a disminuir els gasos amb l'efecte hivernacle, la contaminació acústica, així com l'impacte ambiental, el que fem és que es puja càrrega elèctrica i intentar que aquesta transformació de mobilitat, que en definitiva el que farem és lluitar en contra del canvi climàtic.
I d'aquesta manera establiu el que seria la primera xarxa de punts de càrrega elèctrica que es fa al nostre país, és a dir, garantiu, com deia, doncs poder viatjar de nord a sud o de sud a nord amb mobilitat elèctrica i establir una xarxa que possibiliti aquest fet. Fins ara no ho havíem aconseguit.
No ho havíem aconseguit, i llavors nosaltres ens ho hem pres com una de les prioritats tots els temes de medioambientals, i per tal nosaltres estem treballant molt perquè ens ho creiem, com no pot ser d'altra manera, amb aquesta mesura, que és una mesura de transició energètica, que en definitiva el que vol és fomentar la mobilitat sostenible i que fa un pas més endavant a la política que fa el govern de la Generalitat després de la declaració de l'emergència climàtica del país. I repeteixo, ara són els 13 punts. Si en el futur creiem que n'hem de ficar algun punt més en algun port, també el ficarem. Per exemple, el 2020 ja tenim preparat una nova instal·lació a l'Ampolla, que ara no entra dintre d'aquest primer paquet perquè ens feia falta potència. Clar. Però ja ho estem treballant. Com també estem fent una sèrie d'altres mesures, com pot ser, per exemple, que ficarem plaques solars a les cofradies de pescadors pagat per ports, perquè d'aquesta forma ens autogenerarem la pròpia energia pel propi autoconsum. En definitiva, ha de ser això una prioritat pel nostre govern i amb això estem treballant.
De fet, tindrem dos tipus de punts de càrrega. Hi ha uns ports, diguéssim, els més grans, que tindran punts de càrrega ràpids, parlem de Vilanova, Sant Carles i Palamós, i altres que tindran punts de càrrega convencionals, no?
Sí, senyor, tal com has dit tu, tindrem tres punts de càrrega ràpida, que és dels tres ports comercials que tenim de la xarxa de ports de Generalitat, com abans hi estuvo Vilanova, Palamós i la Ràpita, que en 20 minuts hauran fet una càrrega del 80%, i després la resta seran càrrega semiràpida, que, bueno, que es farà la resta de ports, com és al port de la Selva, a Llançà, a Rosa, l'Escala, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Arenys de Mar, la Metlla de Mar, Deltebre, Cas d'Alcanar. Bueno, en definitiva, jo penso que amb aquest sistema, torno a repetir, qualsevol que tingui un cotxe elèctric i vulgui anar de punta a punta del litoral, doncs podrà anar tranquil·lament des de les cases fins a Portbou, perquè sap que qualsevol dels ports es trobarà de manera estratègica un punt de càrrega elèctrica per poder carregar el seu cotxe.
Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i felicitats per la iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres, i seguirem treballant en aquesta línia, perquè el futur va per aquí i no li podem anar a l'esquena.
Segueix la llum del far.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I arribats a aquesta hora de la tarda, com sempre, ens agrada posar el punt i final del programa, fer un cop d'ull a quin preu es ven el peix. I bé, ens agrada conèixer sempre com es mou i com es belluga les diferents cofradies del territori. Ivan, et toca.
És dimarts i toca baixar cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. En parlem amb el seu venedor, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja feia uns dies, unes setmanes que no parlàvem. Josep, com ha anat la jornada? Com està anant aquests dies?
Bé, malament. El vent fa tant ahir, o sigui, la nit de diumenge per dilluns, com aquesta passada nit de dilluns per dimarts, les embarcacions d'encerclament no han pogut sortir. I esperem que segurament avui tampoc podran sortir. O sigui que el que és el Sardina, portem una setmana molt, molt dolenta per culpa del temps.
Vaja, jo volia començar destacant que la setmana passada per fi podíem parlar d'una bona quantitat de sardina capturada, una mica justeta, però molt millor que les darreres setmanes. Per tant, aquesta tornem una mica en aquesta davallada,
Correcte. Van haver-hi, tampoc és res de l'altre món, 2.200 caixes de sardina la setmana passada, però va ser una sardina de moltíssima qualitat, d'una mida molt, molt maca i un peix molt, molt bo, perquè a més el pescaven allò al fer-se de dia. Llavors la qualitat del peix és sempre molt bona. Però aquesta setmana, una altra vegada, el temps ens ha trencat totes les previsions. I en principi sembla que, ja et dic, no, per avui ho veig molt difícil. Potser dijous podríem parlar de novament de poder pescar, però nosaltres aquí a Vilanova les barques és que n'hi han sortit.
Tot i això, Josep, em parles que és una qüestió meteorològica del temps, les fortes ventades les que no us permeten sortir a pescar, però entenc que torna la sardina, o podem dir que almenys el peix blau torna a apropar-se aquí a la costa del Garraf.
Sí, o sigui, el peix es trobava, però esclar, no, moltes vegades després d'una passa d'uns dies de mal temps com aquest, el peix pues, també es dispersa o el que sigui, i caldrà veure ara el dia que puguin sortir, aviam com ho troben. En principi, vull dir, no es pot garantir, dir, si demà fa bon temps segur que en trobarem, ni molt menys.
La sardina i el saitó, però, encara li queden unes setmanes, oi? Abans que arribi l'època més nadalenca, vull dir.
Sí, normalment, ara a desembre, si no m'equivoco, farà l'aturada biològica a Barcelona i després fa la resta de Catalunya, i ha entrat Nadal. Ara, el que li queda d'aquest mes, encara podem trobar el peix amb molt bona qualitat. Després ja, lògicament, amb el fred el peix s'aprima molt. No troba suficient aliment i fins la primavera s'aprima molt. Però, bueno, és qüestió de poder sortir a treballar.
I vosaltres heu començat ja a capturar espècies de l'època de Nadal? Vull dir, altres que no siguin sardina, saitó...
Bueno, comença a haver-hi alguna orada més de lo habitual... però no específicament un peix de Nadal, Normalment les espècies més o menys quantitat, més o menys de temporada, però es van mantenint. No hi ha una espècie que, diguéssim, per Nadal podríem dir que és la que més s'agafa.
Pel que fa a preus, Josep, no sé si amb la millora del peix blau la setmana passada han baixat, es mantenen?
Es mantenen. Només dijous, a la tarda, els preus van baixar bastant, en general, perquè el ser divendres festiu, llavors el peix ha de ser per dissabte, que també se'n ven, però hi ha molta gent que quan venen aquestes dates així té com a por de que les festes aquestes porten panellets i castanyes i la gent no està moltes vegades per peix, no? I llavors, bé, els compradors dijous, la veritat és que els preus no van acompanyar gens. En canvi, ahir sí, ahir és lògic, després de 3 o 4 dies, més o menys els mercats, més o menys buits, amb gana de començar la setmana, tot el que és l'arrossegament va mantenir bastant bons els preus.
I previsió per la resta de la setmana, em deies que es preveuen fortes ventades durant aquests dies, no sé si podreu sortir a pescar.
L'arrossegament pràcticament surt cada dia. El que passa, lògicament, és que totes les barques pesquen molt més de terra. A la gamba no hi va ningú. És molt més enfora, llavors el temporal és molt més fort quan més fora estàs. I ahir mateix, doncs, ningú va poder anar a la gamba. Avui ho dubto, i a partir de demà ja ho veurem. Però les barques d'arrossegament, sí. Pues clar, llavors, quin és el problema? Que tothom porta el mateix peix. Clar. Totes les barques porten absolutament el mateix, de lo mateix, de lo mateix. I un comprador, pues, quan ja té una caixa, per dir una espècie, una caixa de molls, pues, la botiga petita, doncs amb una caixa en té prou. I llavors, moltes vegades, el que fa és el preu va caient, va caient, va caient, va caient, fins que els majoristes pues, ja també tenen fet tot el seu cupo i les últimes barques que venen exactament el mateix que les primeres, igual ho venen a meitat de preu.
En tot cas, Josep, abans d'acomiadar-te, vosaltres sereu també a la Fira de Novembre, oi? Aquesta setmana, divendres, dissabte i diumenge?
La confraria, crec que sí. El que aquest any, el que van decidir que altres anys havien fet a la fira, aquella una mica d'allò de subhasta l'antiga, la simulació sí. aquella que sempre fa, i aquest any no la faran.
Val. D'acord, més que res us volia preguntar si fèieu aquest tipus d'activitats, una miqueta també una manera no, d'apropar la confraria a la resta de vilanovins i vilanovines que viuen d'alguna manera d'esquenes al mar. En tot cas, tindreu allà la vostra paradeta, però això de la subhasta i activitats d'aquest tipus no es faran, eh?
Aquest any no es fa.
Doncs, Josep, en tot cas, ens veiem per la fira de novembre. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i ens seguirem parlant. Fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure.
I bona tarda.
Adéu.
Doncs aquesta és la informació que ens ha fet arribar l'Ivan Fernández avui per posar punt i final al programa d'avui, un programa que s'ha mogut molt a nivell portuari, a nivell mariner. Hem pogut parlar amb una àrbitre, amb una jutgessa de regata durant prou estona en el nostre apartat Dones de Mar. Hem pogut anunciar la instal·lació d'aquests 13 punts de recàrrega als ports del nostre país i a més de tot això hem pogut visitar en aquesta darrera hora el Vell Marí, aquest vaixell de divulgació científica i de conscienciació de la biodiversitat que tenim al nostre abast. Nosaltres demà tornarem a les 4 en punt de la tarda, com fem sempre, disposats a reflexionar sobre el mar, a conèixer el nostre entorn i a fer créixer aquesta passió que tenim pel medi marí. Gràcies per escoltar-nos. Demà a les 4 a la vostra ràdio local tenim una cita.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant.
Quan sento que m'he fet patir, que ja no crec en mi, que món continuaria igual si jo no fos aquí.
Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, un breu silenci esperant la teva veu baixat parlant,
dient que guanyar-me el destí només depèn de mi, i et vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant.
Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, protesta, la vida al món.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 9 de novembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Mariana Pineda, de Federico García Lorca.
Contad mi triste historia a los niños que pasen.
Ay, triste Marianita, rosa de los rosales.
Drama històric de Federico García Lorca, Mariana Pineda. Una obra sobre la joventut, els valors, la llibertat. Dissabte 9 de novembre a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El ple municipal aprova un pressupost per a l'any vinent que puja 24 milions i mig d'euros.